Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions, benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui, dijous, el que farem és un mix del programa. D'una banda, parlarem amb la Maria Nadeu. Ella treballa a la Fundació La Salut Alta de Badalona. Aquesta fundació treballa atenent infants i joves en risc d'exclusió social. I amb ella parlarem d'aquesta campanya que s'ha posat en marxa, la campanya Motxilla 2013, per recaptar fons perquè els infants puguin anar de colònies aquestes vacances. D'altra banda, també, amb la Maria Nadeu, doncs comentarem les notícies que ens ha deixat aquest dijous del mes de juny. Però abans us recordem que a les vies de so tenim el Jordi Carretero, la Marina Martínez, l'Adrià Santasusagna a la redacció i producció i un dia més la Sara Cruz a la sotsdirecció.
Bona tarda.
Què tal, Sara?
Molt bé, i tu?
Molt bé, cada dia et veig més morena.
Home, és que clar, va pujant el sol que he pres el cap de setmana.
Molt bé, Sara, molt bé. Escolta'm, aquest dissabte a la nit, bé, ja no és hora per prendre el sol, perquè...
No, per tant, podrem anar a un altre lloc.
Podràs anar a un concert, no?
Exacte.
A veure, explica'ns.
I és que l'Orquestra Simfònica de Barcelona, Mercè i Nacional de Catalunya actuarà, doncs, el concert per la llibertat d'aquest proper dissabte, com deies, a les 8 del vespre, al costat dels més de 20 artistes que aniran passant per l'escenari del Camp Nou, entre els quals, per exemple, s'hi troben Lluís Llach, també Pastora, Gossos, Marina Rossell, Bet i Maria del Mar Bonet, com dèiem, entre molts d'altres. Per tant, ja tenim plan.
I anirem les dues.
I tant, sí, sí.
Jo tinc un casament, però partiré... A quina hora és?
A les 8 del vespre.
A les 8 del vespre.
Sí. Quina hora tens el casament?
Ui, em sembla que el tinc a les 5.
No arriba.
Bueno, hi vas tu per mi, Sara, si et sembla.
Sí, 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 tant.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui ens visita la Maria Nadeu, ella és de Barcelona, té 31 anys, va estudiar traducció, és educadora social amb dones a la Fundació La Salut Alta. Entre les seves aficions hi troba llegir, cantar i escriure. Es defineix com una jove del món perquè diu que ha viatjat molt. Bona tarda.
Una mica, bona tarda.
Bueno, bona tarda, Maria. A part, també col·labores amb Cristianisme i Justícia.
Col·laboro, sí. Faig el que puc, perquè tinc 3 fills i em deixen fer poc.
Mare meva.
Però...
Ara ens hem quedat. Tens 3 fills.
Tinc 3 fills,
sí. I pots fer tantes coses. T'organitzes molt bé.
No, no, no són tantes, aquesta és la qüestió, que ha arribat ara tot arreu, però, bueno, intento arribar.
I amb 31 anys, perfecte. Escolta, Maria, avui parlarem de la motxilla, no?, d'aquesta campanya que heu engegat des de la Fundació. Explica'ns una mica, breument. Després en parlarem més, però si ens pot fer un petit
tast... Bueno, si de cas després us explico una miqueta què és la Fundació, però el cas és que fem colònies d'estiu amb nens en risc d'exclusió social i cada any busquem finançament. Llavors, cada cop hem d'imaginar més per aconseguir aquest finançament, no? I aquest any ha estat el tema de fer-se la motxilla. La idea de la motxilla ens feia molta gràcia.
Clar, està ben trobat, no? Perquè és del
simbolisme...
Tothom
s'ha de fer la motxilla per anar a colònies, doncs que ens ajudin a omplir-la.
Doncs amb la Maria Nadeu, educadora de la Fundació La Salut Alta de Badalona i col·laboradora també amb Cristianisme i Justícia, parlarem d'aquesta campanya, com també dels temes del dia, però abans la Sara ens ha de posar al dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
La Fiscalia Anticorrupció ha demanat l'ingrés a la presó incondicional de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, perquè considera que s'ha incrementat el seu risc de fuga. I és que Suïssa ha informat que Bárcenas ha estat duent fons als Estats Units i l'Uruguai des dels seus comptes no bloquejats, segons han avançat fonts jurídiques. A més de demanar presó incondicional, la Fiscalia també ha sol·licitat al jutge que imposi una fiança de més de 28 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha criticat que en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que se celebra aquesta tarda no quedi tancat l'objectiu del dèficit per cada una de les comunitats autònomes. Cristóbal Montoro va afirmar ahir, recordem, que l'objectiu per a les autonomies s'establirà aquest any al 1,3%, tot i que els objectius individualitzats es tractaran en un segon Consell, previsiblement a finals del mes de juliol. Arrenca amb retard, però, la cimera de la Unió Europea centrada en l'atur juvenil. Aquesta reunió havia de començar a 4:45 d'aquesta tarda, però s'ha ajornat més d'una hora per tancar detalls tècnics sobre el pressupost comunitari. La cimera podria fer que els 6.000 milions d'euros previstos per lluitar contra l'atur juvenil es poguessin començar a utilitzar a partir del mes de gener, tal com demana Espanya. Rajoy també vol un increment dels crèdits a les pimes, però aquest punt sembla que no es podrà tancar en aquesta cimera. La nota mínima necessària per accedir a la gratuïtat de la matrícula universitària rebaixarà d'un 6,5% a un 5,5%, la mateixa que fixava el Reial Decret de Beques aprovat l'any passat. Ver informarà en roda de premsa aquesta mateixa tarda sobre el text definitiu del projecte Reial Decret de Beques que previsiblement enviarà demà mateix al Consell d'Estat per ser avaluat. Més temes de l'actualitat d'avui. El president sud-africà Jacob Zuma ha dit que l'estat de Nelson Mandela ha millorat i que es troba en estat crític però estable, tot i la seva filla de l'expresident ha manifestat que pot passar qualsevol cosa d'un moment a l'altre. Ha explicat també que el seu pare encara obre els ulls i reacciona quan el toquen. I acabem amb un doble punt esportiu. Weber deixa la Fórmula 1. El pilot australià de 36 anys ha fet l'anunci el dia abans que comencin els entrenaments del Gran Premi de Gran Bretanya, que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Silverstone. D'altra banda, en moto, mala sort per Jorge Lorenzo, la segona tanda d'entrenaments lliures del Gran Premi dels Països Baixos. El mallorquí ha caigut en un revolt i s'ha fracturat la clavícula esquerra, de manera que es perdrà com a mínim la cursa d'aquest dissabte a Assen. Aquest divendres demà l'operaran a Barcelona.
7:37. El crèdit andorrà estrena el documental que narra l'experiència de l'alpinista andorrà, volíem dir, Domènec Trastoi, a l'Everest, el proper 15 de juliol, als cinemes Carlemany. Des de Ràdio Principat ens informa aquesta hora Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Crèdit Andorrà presentarà el documental Andorra al cim del món, una història d'esforç, somnis i reptes, el dilluns 15 de juliol a les 7 de la tarda a la sala 2 dels cinemes Illa Carlemany. El vídeo narra de primera mà l'aventura de l'expedició Crèdit Andorrà Everest, liderada per l'alpinista Domènec Trastoi en la seva ascensió al cim del món. Una història que va culminar el 22 de maig passat, quan Trastoi es va convertir en el primer alpinista andorrà a pujar la muntanya més alta del món, l'Everest. Els espectadors podran veure imatges inèdites d'aquesta aventura, filmades pel mateix Domènec Trastoi i per les persones que van acompanyar durant l'ascensió el xerpa Cami i l'alpinista Carlos Pauner. Crèdit Andorrà ha patrocinat l'alpinista amb la voluntat de fer arribar a tot el país l'expedició que ha portat Andorra al sostre del món, ja que comparteix els valors de foment de l'esport, d'esforç i d'esperit de superació, així com el compromís amb el país.
Gràcies, Carme. Acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les properes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs, tot i les previsions, avui finalment hi ha hagut pocs ruixats a la tarda, que apuntaven que n'hi hauria més. Les temperatures han pujat una mica respecte al matí. Temps assolellat en general, si bé a partir d'aquest migdia han crescut nuvolades a l'interior de les comarques de Barcelona i Girona, amb ruixats sobretot a la serralada transversal. Mínimes i màximes en tendència a l'alta a partir d'aquesta tarda i demà farà un dia molt similar al d'avui. Sembla que diumenge pugen ja les temperatures i arriba l'estiu definitivament.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Els intents d'eliminació de grups nacionals, ètnics, religiosos o lingüístics són delictes contra Déu i contra la humanitat, i els responsables d'aquests crims han de ser citats a respondre davant la justícia. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Un contacte amb la vida i la família. Uns minuts de conversa sobre el matrimoni i l'ètica de la vida. Dissabtes i diumenges a 11:45 de la nit, diàlegs cap a la mitjanit. La defensa de la vida i una finestra oberta a la família. Diàlegs cap a la mitjanit. Dissabtes i diumenges a 11:45 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Aquest divendres de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. Entrevistarem l'exconseller Antoni Comas, recentment elegit president de la Federació de Cristians de Catalunya. Es quedarà a la tertúlia amb Lluís Foix, Joan Pallarès i Antoni Vives. A les 9 ens visitaran quatre joves emprenedors que, després d'haver estudiat a la Universitat Abat Oliva, posen en marxa ara un projecte de microfinançament. El comentari de Joan Lluís Pérez Francesc, a 10:15, també el tindrem i conversarem uns minuts amb Salvador Pienou, rector de la Basílica de Santa Maria del Mar. Cinema i televisió i els viatges al Club Més Amics completaran el programa. Tot això i més aquest divendres de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Doncs ara mateix són les 7:42. Avui parlem amb la Maria Nadeu. Ella és educadora i responsable de comunicació de la Fundació La Salut Alta de Badalona i també col·laboradora de Cristianisme i Justícia. Avui parlem amb la Maria perquè la Fundació La Salut Alta de Badalona, que treballa atenent infants i joves en risc d'exclusió social, ha engegat una proposta que es diu ha posat en marxa, volíem dir, la campanya Motxilla 2013 per recaptar fons perquè els infants doncs puguin anar de colònies aquestes vacances. Però abans de parlar d'aquest tema amb la Maria, de compartir amb els oients aquest moment que ha viscut la Sara Cruz i la Maria Nadeu. Sí, sí. Us coneixeu de fa anys i us heu retrobat.
Sí, però és que no, fins que no li l'he mirada bé, és a dir, fins fa 2 minuts, no sabia que la Maria era la Maria.
I us coneixeu de petites.
La Sara era la Sara.
És que aquí hem viscut un moment
de com hem entrat a la família aquí a la ràdio.
Sí, sí. És que les nostres famílies es coneixen fins i tot, es coneixien i... Quina gràcia, m'ha fet molta il·lusió que vinguis.
Sí, sí, no, i a mi, després ens posem al dia.
Hombre, i tant. Jo no tinc 3 fills, Maria. No tinc cap, de fet, però bé.
Escolta, Maria, quin és l'objectiu d'aquesta campanya Motxilla 2013?
L'objectiu... N'hi ha dos. Un és el fàcil, que és recaptar 4.000 euros per unes colònies que no costen 4.000 euros, perquè la gent ens ho pregunta, ostres, i només per això? No, costen uns 15.000 i pico. Però, bueno, no, per ajudar a finançar una petita part, perquè és difícil trobar finançament actualment, doncs engeguem aquesta campanya. I l'objectiu, diguem, col·lateral és sensibilitzar, fer conèixer la Fundació, que la gent pugui col·laborar d'alguna manera, no, amb aquestes colònies i amb aquests nens de Badalona.
A tot això tenim... Bueno, els nens ja comencen a marxar de colònies.
Bueno, ara estan fent casal d'estiu. Tenen 2 setmanes de casal d'estiu i tenen una setmana de colònies a partir del 15 de juliol.
Per tant, tots aquells oients doncs, que vulguin col·laborar amb aquesta campanya Motxilla 2013 de la Fundació La Salut Alta de Badalona, què han de fer?
Doncs tenen diferents vies. Aquesta campanya ja l'hem pensat perquè la gent pugui col·laborar a través de la pàgina web Migrano de Arena, que és on sempre havíem fet nosaltres les campanyes, que és Migrano de Arena o el meu gra de sorra.org. Llavors és una pàgina que té un termòmetre i a mesura que la gent va aportant, a partir de 5 euros pots aportar, doncs el termòmetre va pujant, és molt visual. I també hi ha el compte corrent. Tot això està a la nostra pàgina web. Hem fet un vídeo promocional, hi ha una pàgina on explica una mica les diferents opcions de col·laboració, quants euros costa cada cosa de les colònies, no? Perquè la gent també es faci una idea. Llavors, en aquest sentit, és molt visual i molt fàcil. Dic, qui vulgui col·laborar ho pot fer perfectament.
Al voltant de quants nens marxarien de colònies?
32 nens estan inscrits.
32 nens. De quines edats?
Primària. Bueno, entre 5 anys i 12.
Per tant, aquests nens a dia d'avui no es podrien pagar aquestes colònies i si la gent doncs, ajuda amb aquest microfinançament, amb aquesta campanya Motxilla 2013, sí que podran anar a on? Quin és el destí?
Al Brull.
Al Brull.
Al Brull, al Montseny.
Passaran una setmana al Brull.
Sí. Són nens que ja porten tot l'any amb nosaltres. Nosaltres tenim projectes amb infants, un centre obert, i llavors projectes de reforç escolar. Llavors aquests són els nens que després se'n van de colònies i van als casals d'estiu també.
Quines altres activitats dueu a terme durant l'any a la Fundació?
Doncs tenim aquestes dues, el Centre Obert i Aprenem, que és un projecte de reforç escolar per nens i per adolescents de primer i segon d'ESO, i després fem activitats amb dones, amb algunes de les mares d'aquests nens i amb... Ai, és que veig la Sara i...
Sí. Estic tan emocionada que ja no puc dir res.
Hem de dir que la Maria està igual, has trobat diferent, no? La Sara, més que res, pel cabell, no?
Pel cabell.
Maria...
Era molt arrissada.
Ha canviat una mica la Sara o no?
Home, quan te la mires, de seguida ja ho he pensat, eh? Però al principi no.
Clar, no, és que no hi caiem, no hi caiem.
Hem bueno, de dir... Que... Maria, hem de dir que acabem de rebre una trucada. És la... Sabem el nom? La Maria... La Maria Pi, que doncs, li agraïm doncs, que ens escolti primer de tot i que ens truqui, perquè hem dit malament, jo crec que ho he dit jo malament. Jo he dit motxilla, com en castellà, i és motxilla, no?
No, és motxilla.
No, m'estan dient que no. A veure, Blanca Aranyo, sisplau, entra, i ens ho has de dir bé, tu.
Motxilla 2013.
Ara, gràcies, Maria. Doncs també agraïm a la Maria Pi doncs, aquesta trucada. Què estan dient? Estan parlant de la Sara?
Estàvem parlant
coses.
Dels projectes de la Fundació. No, treballem amb dones. Amb dones, abans eren homes i dones, ara mateix són projectes només amb dones, hem optat per això, i com que són cursos de llengua, són bàsicament totes d'origen estranger. Llavors tenim aquests tres projectes, no? Dos amb infants i un amb dones.
A tot això, vosaltres des de la Fundació heu vist incrementar aquest any el perfil, diguéssim, de les famílies que necessiten...
Sí, bueno, les famílies que estan amb nosaltres cada cop estan pitjor econòmicament perquè moltes vivien doncs, d'un PIRMI, d'una ajuda, de l'atur, ara ja no tenen res de tot això, serveis socials estan col·lapsats, la gent passa gana, vull dir que al barri cada cop hi ha més necessitats bàsiques que no estan cobertes, nosaltres hem començat a donar berenars, hem començat a donar... més menjar, no directament donar menjar, sinó pues, els nens entenem que no poden, o les dones no poden estudiar o no poden fer els deures si no han dinat o no han berenat, no? I bueno, les beques a menjadors, totes aquestes coses han disminuït. Llavors, en aquest sentit, estan molt pitjor.
Doncs, Maria, et sembla si recordem les vies de col·laboració en aquesta campanya per a tots els oients que ens estan escoltant?
Mira, jo, si ho poden apuntar, la pàgina web de la Fundació és www.fundaciolasalutalta.org i aquí ja tenen un link directe a la pàgina on els explica tot el que han de fer per poder col·laborar.
Doncs moltes gràcies, Maria. Ara, si et sembla, passem a repassar les notícies del dia. A la part final del programa ho tornem a recordar per aquells oients doncs, que reprenguin o que ens agafin a la connexió en aquell moment. Ara sí, repassem les notícies del dia. Doncs la Fiscalia Anticorrupció demana l'ingrés a la presó incondicional de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, perquè considera que s'ha incrementat el seu risc de fuga. I és que Suïssa ha informat que Bárcenas ha estat duent fons als Estats Units i l'Uruguai des dels seus comptes no bloquejats, segons han avançat fonts jurídiques.
Doncs sí, a més de demanar presó incondicional, la Fiscalia també ha sol·licitat al jutge que imposi una fiança de més de 28 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil. Les acusacions han considerat que les últimes revelacions del cas porten a canviar les actuals mesures cautelars amb què compta l'extresorer, que són compareixences quinzenals, també retirada del passaport i prohibició de sortir d'Espanya. Mentrestant, l'extresorer del PP ha assegurat avui mateix, durant la seva declaració davant del jutge Pablo Ruz, que els nombrosos ingressos que va fer en efectiu en els seus comptes a Suïssa procedien dels diners que li donaven inversors i també de jugades afortunades en borsa.
Maria, com ho veus, això? Nosaltres a la redacció també hem creat com una àgora, no, Sara?
Sí.
Amb l'Adrià, també. Com pot ser que hi hagi persones imputades i encara no estiguin a la presó?
Perquè funciona així el país. No, la qüestió és que el problema és que hi hagi gent tan rica, no? Sobretot quan treballes amb gent que no té diners per pagar la barra de pa i que les notícies siguin aquestes fa que cada cop es vegi més allunyat tot, no? Uh-huh. Es posi a la presó o no es posi a la presó. O sigui, com pot haver-hi gent que s'enriqueix tant?
He de donar gràcies al Jordi Carretero, mare meva, avui estic molt espesa, eh? Gràcies que m'ha corregit, perquè clar, una cosa és ser imputada i l'altra cosa és ser, diguéssim, culpable, no? De moment, el senyor Bárcenas està imputat, tot i així, diguéssim, bé, podem veure casos com Félix Millet, clar, hem de deixar que la justícia, doncs,
segueixi
el seu curs, com es sol dir, però tot i així són notícies que sorprenen. Aprofitant que tenim a la Maria Nadeu avui, que és educadora i responsable de comunicació de la Fundació La Salut Alta de Badalona, repassarem altres notícies que han passat el dia d'avui. Tot i així ens centrarem en els temes d'educació. Maria, si et sembla, avui també hem conegut que la nota mínima necessària per accedir a la gratuïtat de la matrícula universitària rebaixarà d'un 6,5 a un 5,5, la mateixa que fixava el Reial Decret de Beques aprovat l'any passat, Sara.
Ah, sí, el ministre Wert també s'ha mostrat favorable a analitzar la viabilitat pressupostària de reduir també l'exigència acadèmica per les beques amb dotació econòmica, que segons el seu primer anunci seria d'un 6,5%. Aquesta nova proposta de l'educació l'ha comunicat el mateix ministre als rectors, que s'havien entrevistat amb ell aquest mateix matí per exigir-li que es mantingui l'equitat d'accés als estudis superiors, sigui amb beca o sense. Wert informarà en roda de premsa aquesta mateixa tarda sobre el text definitiu del projecte Reial Decret de Beques, que previsiblement enviarà demà divendres al Consell d'Estat per ser avaluat.
Bueno, miren totes a mi. No, el problema del 6,5 o del 5,5, no, és que la diferència entre les classes, torno al mateix, que la diferència entre les classes més altes i les més baixes cada cop s'està ampliant més, no? I això es nota quan treballes amb la gent amb menys recursos. I bueno, el tema de la universitat és una de les poques maneres que tenen aquestes persones de sortir d'aquest forat, no? L'educació. O sigui, per això també treballem amb educació. La qüestió també és la importància que se li dona a la universitat en aquest país, no? Tothom ha d'entrar a la universitat. Llavors, una qüestió és la de la nota i l'altra és el que no cal que tothom entri a la universitat, sigui d'on sigui, sinó donar més importància a formacions professionals, donar més importància a titulacions intermitges, que segurament donaran més feina.
En aquest sentit, com estàs apuntant, Maria, escoltàvem una entrevista la setmana passada a la consellera Rigau que argumentava això mateix, no? Que moltes vegades amb la formació professional a dia d'avui s'estan doncs, cobrint més llocs de treball que no pas amb carreres universitàries. Clar, si hem arribat a un punt... Ara ho tocarem, Sara, perquè anirem també a Brussel·les, perquè avui també s'ha tractat sobre aquest tema, sobre l'atur juvenil.
Doncs sí, en aquesta cimera de la Unió Europea d'avui centrada en l'atur juvenil, com deies, que, Mercè, ha començat finalment 6:45 de la tarda, una hora més tard del previst. S'han hagut de tancar uns detalls tècnics de la negociació del pressupost comunitari pel període 2014-2020 i això, doncs, n'ha ajornat, com dèiem, aquest inici. En aquesta reunió hi participen, recordem, caps d'estat i de govern i també representants dels sindicats i la patronal que participen per primer cop en una cimera d'aquest tipus. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, defensarà l'adopció de mesures concretes per lluitar contra l'atur juvenil i també pel finançament de petites i mitjanes empreses, les pimes. Aquesta cimera podria fer que els 6.000 milions d'euros previstos per lluitar contra l'atur juvenil es poguessin començar a utilitzar a partir del gener de l'any vinent, com demana Espanya. Rajoy també vol un increment dels crèdits a les pimes, petites i mitjanes empreses, però aquest punt sembla que no es podrà tancar la cimera d'avui. El Consell Europeu veu amb bons ulls aquest avançament pel 2014-2015 aquesta partida. La garantia del treball juvenil estableix que tots els europeus de fins a 25 anys han de tenir accés al mercat de treball, formació o pràctiques en un termini màxim de 4 mesos després d'acabar els seus estudis o bé de quedar a l'atur. Europa veu l'atur juvenil com un problema molt seriós, supera el 50% a Espanya i podria costar al país entre 1.500 i 2.000 milions d'euros.
Maria.
A més, el tema de l'atur juvenil, clar, els joves estan sense fer res, no? Llavors, nosaltres ens trobem una cosa molt curiosa, que és que sempre hem tingut molts joves fent voluntariat a la Fundació, no? Hi ha uns 50 voluntaris i som 13 persones treballant-hi. I actualment hi ha molts joves que hi ha... O sigui, porten un temps fent voluntariat a la Fundació, porten un temps buscant feina i no trobant-ne i han decidit que ja no volen seguir fent voluntariat per la mala sensació que els causa estar fent una feina que podrien estar fent cobrant i que no la fan perquè és que no en troben i nosaltres no podem pagar a tothom, no? Llavors, en aquest sentit, són joves que aquest voluntariat que podrien estar fent el volen deixar de fer perquè els hi crea aquesta mala sensació, no? I alhora no tenen res millor a fer, vull dir que no es troba feina.
Per cert, la Sara ens aportava una dada.
Doncs dir que els ninis, aquests coneguts com els joves que ni estudien ni treballen, han crescut els últims 3 anys, atenció, un 69% a Espanya. És una dada...
Sí, sí. Clar, aquí aquestes dades també s'han d'analitzar, eh? L'atur juvenil és molt alt a tot arreu, però en el col·lectiu immigrant encara ho és més. I aquí no sé si hi ha dades, on, vull dir que en aquest sentit no ho sé, però tots els percentatges aquests que veiem a les notícies hem de pensar que amb la gent que ve de fora encara són més elevats, no? Llavors, aquí hi ha un problema que no se'n parla. Tothom coincideix a dir que actualment no es parla de la immigració, cosa que és dolent. És igual que se'n parli malament, però que se'n parli, no? Mm. I els joves immigrants ho tenen molt més cru.
Maria, canviem radicalment de qüestió. Volíem parlar també d'un experiment, ben bé, no sé si serà així, amb els mestres catalans. En parlarem després, al final del programa, si ens dona temps, perquè falten 4 minuts per acabar. Però és que aquest matí ha passat pel primer cafè Joan Rigol i ha parlat sobre el pacte del dret a decidir, Sara.
Doncs sí, si et sembla bé, Mercè, recapitulem una miqueta la trobada d'ahir al Parlament, on es va segellar el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El president Mas va proposar a l'expresident del Parlament i actual president de la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Joan Rigol, que elabori una declaració consensuada amb tots els partits i entitats que donen suport a aquest dret a decidir. En declaracions al programa El Primer Cafè de Ràdio Estel aquest matí, Rigol ha explicat la importància que se celebri la consulta a favor del dret a decidir de Catalunya.
És un exercici democràtic de decidir el nostre futur polític i a la vegada el compromís de que amb aquest exercici volem una societat cohesionada, més justa i més digna.
Tot i que hi ha un termini concret de temps previst, hem avançat que no es pot demorar gaire. Un punt de partida, per exemple, podria ser, segons ell, el text subscrit a Lleida per entitats de tota mena.
Bé, reprenem aquesta notícia que dèiem, aquest experiment, aquesta prova pilot, perquè a partir del mes de setembre 6 universitats catalanes, 4 de públiques i 2 de privades, estrenaran el curs amb un nou doble grau en educació infantil i primària. Es tracta d'una experiència pilot per millorar la formació dels mestres i reduir així el fracàs escolar.
En total s'oferiran 220 places, la meitat de les quals podran optar a beques que cobriran l'import total de la matrícula. Les beques seran pels estudiants que entrin en doble grau amb un mínim d'un 8 a la selecció o bé un 9 de mitjana, si venen de cicles formatius, amb l'objectiu de destinar els millors alumnes a aquesta nova carrera. El nou grau durarà 5 anys, un més que els d'infantil o primària, però se sortirà amb aquesta doble titulació. La implantació d'aquest pla pilot coincideix amb una reducció d'un 15% del total de places de magisteri, cosa que previsiblement farà pujar la nota de tall a totes les facultats.
Com ho veus, aquesta experiència pilot, Maria?
Bueno, em sembla que qualsevol experiència que vulgui millorar l'educació d'aquest país ja és positiva, no? Sobretot amb temes d'educació infantil i primària, que és on els nens adquireixen més eines que els seran útils per tota la resta de la seva educació i de la seva vida. Llavors, veurem com funcionarà, perquè no es tracta només de formar més, sinó es tracta de tenir gent amb vocació, es tracta de tenir eines per la vida, no? A part de l'educació, i per tractar amb joves, per tractar amb adolescents, per tractar amb els nens... Hi ha coses que no es poden aprendre a la universitat. Però bueno, em fa gràcia això de la nota de tall, perquè veient un programa un dia sobre l'educació, aquell, no sé quin era, sobre Finlàndia, la nota de tall és la més alta de totes les carreres universitàries, no? I aquí és de les més baixes.
És curiós. Avui també a la redacció hem vist una notícia sobre... Mira, el portal del Partit Popular, que convidem a la gent, doncs, si li vol fer una ullada, parlava dels valors de l'educació amb una nota doncs, que bé, argumentava que estaven a favor sobre la política del ministre Verd, això des de la pàgina web del Partit Popular. El més curiós del cas és que hi havien faltes
d'ortografia
i d'errors en la redacció.
De totes maneres, està canviant la societat. Eh? L'escrit jo crec que va deixant pas a la imatge. Llavors, en aquest sentit, és molt important educar en poder transmetre a través de la imatge. I mira que jo sóc de la paraula escrita i entre els meus hobbies he posat l'escriptura, eh? Però...
Tot i així, jo ets a dir que sóc la primera que no sé dir motxilla, no sé si ho dic bé, o sigui
però
un lapsus
el pot tenir tothom.
Jo tiro la pena, eh? Bé, Maria, se'ns ha esgotat el temps. Per
passa
avui.
Ràpid, això.
Passa molt ràpid, recordem, aquesta campanya des de la Fundació La Salut Alta de Badalona, tota aquella gent doncs, que vulgui col·laborar, 3 W...
www.fundaciolasaludalta.org o Twitter, #motxilla2013.
Doncs vinga, ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies, Maria. T'esperem un altre programa, eh?
I tant. Ja tornaré.
Us poseu al dia. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà. Ara us deixem amb la Carla Gràcia, el seu programa Plusvàlua. I els oients de Ràdio Principat, amb l'informatiu local. Que vagi bé. Fins demà.
Bona nit.